al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues anem a ello. En esta vida sempre n'hi han dos possibilitats, o tres. Una, todo mal. Una altra, no dir res, esperar, ja veure què passa. I una altra, intentar fer propostes o intentar estar actiu e intentar que les coses canvien. La sort que té el Vila-real Club de Futbol, encara que a molts no, a voltes no els pareix, és que tenim un tipus que és el que porta un poquet o el que maneja el club, que una altra cosa no, però lo d'esperar-se a que les coses passen o evolucionen no és lo seu. Lo del todo mal crec que tampoc. I al final sempre ha demostrat que, o almenys encertadament o equivocadament, això cada un valorarà, intenta que passen coses, o almenys busca que aquestes coses puguen passar. Parle de Fernando Roig, que fa 12-13 dies explicava la seva teoria de que el futbol tenia que tornar, que és necessari que torni, o almenys que si no torna, tot el món té que tindre clar el que suposarà. Dins d'aquesta teoria del president del Vila-real Club de Futbol i dins d'aquest protocol que havia anunciat la Lliga, Roig explicava que el Vila-real ja té o ja tenia tot disposat i preparat per a iniciar aquesta tornada. I dins d'aquestes coses que tenia preparades, el president del Vila-real Club de Futbol deixava caure alguna possibilitat o alguna proposta per a intentar que fora millor. Parlava Roig de que si el futbol tenia que tornar i havia que jugar molts partits en poc de temps, o en cada dos o tres dies, no estaria mal, dir a ell, per exemple, que hi hagueren 5 canvis. Per a, pues, això, donar-li més descans als jugadors, tindre més alternativa de poder refrescar a l'equip i així poder afrontar millor aquests partits cada pocs dies. I sa proposta se va quedar en això. Una volta havia arribat a la gent, alguns en una humorada, altres en... pues això. Mira lo que dice Roig. La premsa, uns ho aplaudien, els altres, bueno, pues deien, esto home, serà ell el que tingui que dir lo que se té que fer o no se té que fer. Curiós, 12 o 13 dies després, o 14, apareix la FIFA dient que lo dels 5 canvis no està mal, que no és una mala idea, que no és una mala proposta. Ja veus, coses que passen en això del futbol. Veurem com acaba, però al final ni això és blanc ni negre. Normalment tot deu de ser sempre gris. Ni tenen raó els que volen que el futbol torne, siga com siga, per damunt de qui siga, i els tests, i els mèdics no tenen test, i els mèdics no tenen test. Mireu, la SEAT ha tornat a currar. ¿Vale? La SEAT ha tornat al treball. Tots els treballadors no, però sí una part. Crec que la tercera part dels 11.000 o 12.000 que treballen en la SEAT. I a tots els treballadors de la SEAT estan fent els tests. Els tests que demanen que exigissin els sanitaris que no estan fent. A tots. En el 80% d'empreses grans que van a tornar al curro, la Volkswagen, per exemple, en Navarra, ha tornat al treball. A tots els treballadors de la Volkswagen estan fent els tests. A tots. La qüestió és que el futbol sempre és l'estandard i la bandera d'uns i dels altres. I ni és tant com diuen uns, ni és tant com diuen altres. Sincerament. El que passa és que, no sé, jo sincerament ho plantejaria i ho miraria conforme és, amb la normalitat, que s'està mirant les altres coses, moltes altres coses. El que passa és que el futbol mai tindrà normalitat, mai. Però com diem, jo crec sincerament que el futbol va a tornar per moltes coses, per l'economia, per lo que suposa també mentalment per a molta gent poder tindre ja i ser punt més de que el futbol estiga ahí. I també torna a dir que se venga la moto de que el futbol tenga test i los sanitarios no, i és de vergüenza, és de vergonya. És de vergonya, però claro, la història no passa perquè les tinga el futbol o la SEAT o totes les empreses privades. La història passa és perquè no la tenen els sanitaris. Per ahí passa. Ni més ni menys. Per ahí. I això ni és culpa del futbol que vulgui tornar, ni és culpa de les empreses privades, ni és culpa del que va i se fa la prova. Val? És que no és culpa d'ells. Hi hauria que mirar per què la resta no ho tenen. I sí, jo també sóc dels que pense que primer la tenen que tindre els sanitaris, però la qüestió és, van a tindre-la? O anem a estar així, no sé, hasta desembre d'este any, esperant? Perquè si no van a tindre-la, algo tindrem que fer. O exigir als que la tenen que portar que la porten ja i que facin el favor ja de fer-ho d'alguna manera perquè siga així, o al final la gent anirà pel seu camí. No n'hi ha una altra. Però bueno, curiositats. Veurem com acaba. Veurem si hi haurà o no hi haurà futbol. Jo tinc la sensació de que sí. De que sí. Perquè, claro, així al final hi ha una història clara. Si Sanitat diu palante, és palante. Si Sanitat diu que sí, se suposa que té que ser que sí. I no sé quan, però té pinta de que Sanitat va a dir que sí en breu. O almenys això és el que creuen és del futbol. Després està l'entorn del futbol. N'hi ha gent que vol, n'hi ha gent que no vol, els futbolistes que no ho tenen gens clar. I un sector important d'aficionats que tampoc ho tenen clar. Igual que un sector d'aficionats es dona igual, i un altre sector d'aficionats diu que torni el futbol ja, conforme vaig jo a treballar tots els dies al súper, o conforme vaig tots els dies a treballar a l'obra, o conforme vaig tots els dies a treballar a lo que siga. Veurem. Però bueno, me queda en la curiositat, eh? Una cosa és dir, queixar-se, i l'altra almenys és buscar solucions. Perquè això al final, si funciona, serà per buscar solucions. Totes les que siguen, encara que pareguen descabellades, totes poden ser bones. Imagina't a Roig, que fa 3 dies va dir, hòstia, per què no fem 5 canvis? I n'hi havia qui se t'escollonava, i ara la FIFA diu que, hòstia, que lo de 5 canvis no estaria mal, que és una bona idea. Avui, com diem, escoltarem el que va dir Pau Torres, que ahir van tindre un cèntim del mateix que parlava la senyoreta Benavent i la gent de Gol. Avui tinc trio, tertúlia 3. A partir d'ara, durant la setmana, buscarem l'opinió de la nostra gent i com veuen ells tota aquesta situació. Si torna o no torna, si es pareix bé que torna o no torna i de més. Per cert, els grups de seguidors o fanàtics dels clubs de primera divisió ha mostrat el seu rebuig clar a que el futbol torne, el seu rebuig als plans de Tebas. Jo sempre dic el mateix, que no és Tebas, que no és Tebas, que Tebas no és, que són els clubs. Tebas és un treballador dels clubs. El que fa Tebas és el que els clubs volen. No n'hi ha cap club que Tebas faci el que no els agrada. Tots estan d'acord, si no, seria possible. Tebas és un treballador dels clubs, però bueno, com diem, els grups de fanàtics creuen el que explicava d'Estès, que jo crec que és una posició bona, però que no arriba a estar ben explicada del tot, perquè al final també tindrien que dir que per què les empreses privades se fan test, i la qüestió és com és possible que després de 40, quasi 50 dies, no tingués test els sanitaris i la resta puguen tindre. Algú diu, no, és que són menys. Bueno, menys, dona igual, doncs menys, però aquests menys ja en serien més. Difícil, qüestió. A banda de tot això, altres històries que estiguen o que puguen estar al voltant del Lila Real Club de Futbol. Així que anem a ello. Com sempre, gràcies per estar ahí. No sabeu el que vos agraïm i no sabeu la companyia que mos feu.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bueno, comencem esta edició esportiva en la que anem a buscar el que és l'actualitat del dia en el Vila-real Club de Futbol en altres aspectes. Per cert, abans de començar, ha faltat avui Michael Robinson, que jo crec que forma part de la vida futbolística i periodística del 90% de seguidors del futbol espanyol, amb el seu carisma, el seu caràcter, la seva manera d'explicar i contar les coses. En George Robinson l'ha vist jugar, el vaig conèixer quan jugava a Osasuna de Pamplona i després com a periodista i comentarista tant de la cadena SER, sobretot del Canal Plus, no? Quan començava, aquell dia després que tot el món tenia com a referent. Moltes voltes l'han vist a l'estadi i heu pogut parlar en ell perquè era un tio molt afable, molt obert i molt bona persona. todo lo que se veia per la ràdio o escoltava per la ràdio i se veia per la tele és el que era Robinson. Realment, jo, per exemple, he coincidit moltes voltes amb ell i amb la gent del Canal Plus en els partits televisats del Plus del Villarreal Club de Futbol, i home, no el coneixia com per a poder estar parlant rato amb ell, però ja després de veure-me tantes voltes la salutació era obligada. Així que descansa en pau, un bon tipo, i a més algú que jo crec que ha demostrat que al final el més important no és com ho contes o la capacitat que tingues, perquè la veritat és que el seu espanyol no era el més perfecte o el seu accent, sinó lo de veritat que eres i sobretot la facilitat que tens per a contar algo que t'apassiona. La veritat és que jo crec que si alguna vegada vos voleu dedicar a contar aquestes coses, teniu que saber que Robinson era un referent per això, perquè lo que contava ho contava tan bé, tan fàcil, i sobretot se notava que li agradava tant, que disfrutava tant, que la gent que ho escoltava se quedava enganxada per sempre. Així que descansa en pau. Rubio, tu i Eric, tu sí que ho coincidit en ell en el futbol, en l'estadi, no? Moltes voltes.
Sí, sí que he coincidit en ell i tinc algunes fotos i jo crec que és una persona que se podia parlar en ell perfectament del que vull fer.
Eric, tu vas arribar a conèixer Robinson?
Sí, sí, una vegada vaig coincidir en ell en persona a l'estadi. I bueno, al final crec que ho has explicat perfectament, no? Una persona que al final ha marcat un abans i un després en el que és el periodisme al futbol. Jo crec que tots recordem les narracions de partits de UEFA o de Champions on al final la seva veu se te queda marcada, no? I al final pues una pèrdua que és important per al món del futbol.
La sensació que tenia jo sempre és que el Villarreal li feia molta gràcia, li agradava. I crec que ell se va apassionar al Villarreal d'aquella època de Román i companyia, Tenia sempre aquesta percepció que a ell li agradava el futbol del Villarreal, la manera de fer les coses, no? L'escoltaves parlar del Villarreal i sempre l'escoltaves dir coses bones, D'altres també, de quasi tots, però realment jo sempre he tingut aquesta percepció que el Villarreal li entrava per bon ull. Bueno, comencem en este 28 d'abril, Rubio, un dia en el que al Villarreal li han passat moltes coses este 28 d'abril, de bones i de roïns, Moltes.
Sí, comencem, com sempre, per els primers anys, en el 74, en tercera, Villarreal 3, Manacor 0... En el 83, en Copa de la Lliga, Villarreal 0, Catarroja 0. En el 85, en tercera, Villarreal 0, Benidorm 0. En el 91, en tercera, Vinaròs 1, Villarreal 2. En el 96, ja en segona, Villarreal 0, Toledo 2. En el 2005, ja en primera, Osasuna 3, Villarreal 2, gols de Sorini i de Sena. En el 2011, en UEFA, el Porto 5, Villarreal 1, gol del Cani.
Sí.
El 2012 en primera, Villarreal 1, Osasuna 1, gol de Bruno. El 2007 també en UEFA, Villarreal 1, Liverpool 0, gol d'Adrián. En el 2012 en primera, Villarreal 3, Gijón 1, gols de, dos de Bacamo i un de Soldado. En el 2018 en primera, Villarreal 4, Celta 1, hat-trick de Vaca i un gol de Castillejo. I l'any passat en primera, Villarreal 1, Oscar 1, gol de Fornals.
Bueno, d'aixes xifres que has donat, dos fetxes. La del 2011, palmatòria 5-1 amb el Porto, jo crec que un dels dies més durs, i el de Liverpool, realment la tornada a Vic, són per mi els dos moments difícils europeus del Villarreal de futbol. Ixe 5-1 quan anaves guanyant 0-1 la primera part, tens el 0-2 en peus de Cazorla, i després l'huracan Falcao. A veure, va ajudar prou que quan mos fan el 1-1 el tècnic que teníem, Garrido, era molt nervioset i decidís un intercanvi de colps, atacar. També va ajudar molt que la seva obsessió de que jugara de banda català, que era novato en això, i la veritat és que no donava el nivell competitiu com per estar ahí tenint a Capdevila en el banquillo, pues també va ajudar prou. I després va ajudar prou que jo crec que l'equip va perdre i aquests moments en el que perds peu, en el que desapareixes i els boxejadors saps que estan cau i tens que parar com siga la pelea i no anar a l'intercanvi de cols. El Villarreal tenia que haver-se amagat en el racó i intentar aguantar tots els cols possibles i tapar-se, i el que va fer va ser destapar-se en el pitjor moment i de la pitjor manera, i mos van arrollar. Aquell Oporto era molt bon Oporto, tots els futbolistes van ser traspassats, però jo crec que el Villarreal aquell ja va pecar de pardillo, no? No vam saber llegir el moment del partit, mos vam tornar locos, vamos, en un moment en el que havia que tindre molt de seny i molt de cap, però bueno, el futbol s'escriu així, els errors estan ahí i ho s'equivoca o no i després la vida te juzga, però aquell dia ho vam tindre prop, en aquell 0-1 Eric tenien que haver guardat més, El que passa és que ens vam fiar i tu em fas gol, jo també te'l faré, i aquí ens vam fer 5.
Sí, sí, jo recordo que al descans jo estava eufòric en aquell partit perquè pareixia, no?, que havent marcat primer fora de casa i la tornada a casa pues, podies arribar a aquella final. Però sí que és veritat que si lo millor ho mires ara en un poc més de perspectiva, la segona part, a mi se gol també a lo millor massa pronte de Falcao, que va fer una exhibició aquell partit, a lo millor haver-te guardat una miqueta, no?, i haver deixat algun, el partit una miqueta més obert per a intentar la remuntada o intentar donar-hi la volta a casa, que ha sigut una opció a lo millor millor, no?
És que el futbol dura 180 minuts, jo crec que ahir és on ens vam equivocar. Però bueno, és el futbol, a veure, n'hi ha que estar allí, competir-lo, jugar-lo, i era el Porto i el seu camp. Jo estava allí i havia que aguantar el tema, que no era fàcil, però una llàstima, perquè el Villarreal era un bon equip, i molt competitiu. I està això.
Leiva Barrere, aguanta Touré, Touré a la banda, per a l'Obren, sí, baló per a Mignolet, Mignolet en el balcó de l'àrea, pica un boleón que la busca Benteke, que és un defensa grandot, salta Benteke, la guanya en el salt, la baixa la lana, però ve Bruno, que ve Bruno a recuperar, recupera el Villarreal i toca en Pina, molta classe en la eixida de baló, baló per a Denis Suárez, que prolonga per a Adrián, Adrián per a Bruno, està fora de joc, va Cambú, corre Denis Suárez, l'ha vist Bruno, pot ser l'última, no la toca Traoré, davant Denis Suárez, va marcar Suárez, va l'hora de la serra,
sincerament és el moment que crec que ha vist més prop una final per al Villarreal Club de Futbol. Estava convençut que la jugàvem per tres coses. Una, perquè l'equip que entrenava Marcelino portava 2 anys sense que cap equip ja de feia d'Europa, ja sigui d'Espanya, li marcara més de 2 gols. 2 anys. 2, perquè era el moment. Després de tantes coses vas dir, joder, baixar a segon, tornar, era el moment. I 3, per aquesta sensació de que Eric marques en l'últim minut contra un equip com el Liverpool, tens el partit de tornada, vas en un gol d'avantatge, és que claro, dic, joder, és que marquen el 92, tio, que és que és definitiu, i no, que va, para nada.
Sí, sí, al final, bueno, jo sempre ho diré, que per a mi ha sigut el partit on més feliç he estat al Madrigal, no? I aquell partit, pues, marcar pràcticament en l'última jugada, deixar la porteria a 0 al teu camp, sabies que l'equip de Marcelino fora de casa era un equip molt, molt rocós i després tenies moltes alternatives a la contra en jugadors com Bacambú, però bueno, al final en Anfield ja va ser una altra pel·lícula diferent, però és cert que aquell gol pareixia, no?, que podia obrir les portes a la primera final del Villarreal.
Sí, Rubio, tu què? D'allò que recordes?
Pues això, i aquesta il·lusió increïble després d'acabar el partit, que sabies que anaves a Liverpool perquè jo anava segur, i després el col que ens van pegar allí.
Bueno, al final vam anar a Liverpool, i la veritat que li va ser brutal, la plaça aquella que no sé com se dia, allí tots de Villarreal, en el ambientazo que n'hi havia, És de les coses que mai oblidarem. Bueno, i això, al final, la vida i el futbol s'escriu d'aquestes coses. Pitjor estan els que no han anat mai, els que no ho veuran mai, els que se quedaran amb la sensació de que podien haver-ho vist i ho veuen per la tele. Per tant, bueno, drama a lo justet. El futbol i el futbol passen aquestes coses i lo important, al final, són altres. Per això estem encara a R que R, si el futbol se jugarà o no se jugarà. Una curiositat. Parlava Fernando Roig fa el dia 16, avui és 28, fa 12 dies exactament, sobre la possibilitat de tornar el futbol o no i de com hauria de tornar. Roig creu que la Lliga no devia de parar i jugar-se i anunciava alguna cosa que pareixia una locura.
Jo a favor, da igual lo que yo pone a favor o no a favor, yo creo que no se debe suspender la Liga, ¿no? Yo creo que se debe de si luego hay que hacerlo a 48 horas cada partido, pues hacerlo a 48 horas. Sí, y hay que dedicarse a gestionar, ¿no? Y si la salud de los jugadores es importante, pues si tenemos que en vez de hacer 3 cambios, hacer 5, pues hagamos 5 cambios en 3 veces para que no haya interrupción, o sea, en el descanso. Pero luego hay 22 o 25 jugadores en la plantilla, están lo que se llaman, me parece que cuando se llaman rotaciones, pues que giren y que tal. Nosotros tenemos gente aquí cuando llegue el mes de agosto, que está a 35, 36, 37 grados de temperatura, está 8 horas en el horno, y yo a veces les acompaño 2 o 3 horitas, y luego al día siguiente descansan 16 y vuelven a estar a las 8 horas. Eso yo creo que, posificándose con lo bien alimentado que están y lo bien que los cuida el doctor, yo creo que no hay ningún problema en poderlo hacer. Para todo eso debe depender también de lo que decidan y los acuerdos y tal, pero si no son 48, son 60, 72 o 68, 66, pues yo creo que podemos terminar y sería bueno terminar. ¿Qué pasará? Pues más tarde. Para el año que viene, pues Navidad, pues a trabajar, eso es bueno y es bonito y no sé, pero vamos, yo creo que lo más importante es que tenemos que todos hacer un esfuerzo.
Roig. Me pareixia una locura, Eric, lo dels 5 canvis. I ahir la FIFA se despenja en que valora no, que va exigir o que va plantejar que n'hi hagués 5 canvis.
Sí, sí, efectivament, unes declaracions que en el seu moment van pareixer a lo millor una locura, no?
Un poc estrany,
pues, al
sí.
Final pareix que no és tanta locura, perquè la FIFA ahir va proposar a les diverses federacions que per acabar les competicions se pogueren fer 5 canvis per cada equip en cada partit que resten.
Jo dic al principi del programa que me pareix exagerar que el futbol sempre sigui el referent. Avui els grups de fanàtics i seguidors dels equips de futbol que bueno, pues, representen, no sé, el tant per cent de la grada d'un camp de futbol, pues, no sé, quin tant per cent podem dir, però que com són els que més ruïdo fan, tenen també dret a aquesta opinió, expressant, o a part que no feren ruïdo, tot el món té dret a l'opinió i ells l'expressen. Rubio, què diuen els fanàtics? Que no volen que torni el futbol, no?
No, que fins que la situació no millore, que no es deuria de continuar el futbol.
I exigeixen que pareix que els tests es pareix una vergonya que tinguin futbolistes i que no tinguin els que necessiten, no?
Sí, això també, que els tests és un poc estrany que en les notícies diguen que els metges o les infermeres no tenen tests i els jugadors si es tinguen.
Claro, però és que això no és la qüestió, que és el que jo dic. Ahir va començar a treballar la SEAT de Martorell. Van començar a treballar quasi 4.000 treballadors i abans d'entrar es van fer el test a tots. Igual que Navarra, la Volkswagen, igual que un munt d'empreses, igual que un munt de gent, igual que els polítics. La pregunta és, per què no el tenen els sanitaris? És culpa del futbol? Que el futbol torne va fer que tinguen, que no torne va fer que els sanitaris tinguen test? No. O sea, que torne o no torne el futbol no va fer i no va solventar res dels problemes dels sanitaris. El futbol és, com diem, una part empresarial d'aquest país que serà per alguns més important i per altres menys, però sincerament jo crec que aquesta obsessió en el futbol perquè vulgui tornar me pareix ridícula. Si Sanitat creu que el futbol pot tornar, tindrà que tornar. Com han dit cregut que xiquets que siguen al carrer, com ara creuen que poden anar a treballar els de les empreses ceràmiques. No sé, és que jo entenc i crec que tenen raó en exigir, jo també sóc el primer, que exigís test per als sanitaris. Però la pregunta no és per què el futbol les té. La pregunta és per què collos no la tenen els sanitaris ja després de 42 dies si som, no sé, un dels 20, 15, 18 països més rics del món. Eric, ¿Qué pasa? ¿Quina és la qüestió?
Sí, sí, jo... Sí, dia, que jo crec que ho has explicat perfectament. Al final, per exemple, l'altre dia escoltava una entrevista de Camacho, el jugador espanyol que està jugant a la Bundesliga, que parlava de que allí en Alemanya en cap moment se veu mal que els jugadors facin test perquè n'hi han test per a pràcticament tota la població, no? Jo crec que el problema així en Espanya és que estem veient contínuament imatges de sanitaris, de professionals que a lo millor no tenen accés, pues per lo que siga, aquests tests, i després empreses privades sí que poden tindre, no? I ahí jo crec que això no està el problema real, no, no únicament en el futbol.
Mireu, claro, lo que he de preguntar és als futbolistes, ni a que no vol tornar, ni a que sí. Pau Torres, per exemple, veu bé i veu normal. Hola, lo de tornar, parlava amb Mònica.
Bienvenidos a una nueva cápsula de Gol desde casa. Hoy en formato entrevista para charlar un rato con uno de los protagonistas de nuestra liga, el central Pau Torres, jugador del Villarreal, con quien ya conectamos para saber, Pau, primero que todo, cómo lo estás llevando. Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, después de tantos días uno se termina acostumbrando, ¿no?, a pasar estos días así un poco más raros.
¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué dedicas gran parte del tiempo para entrenar? ¿Cómo lo haces en casa? ¿Tienes máquinas, no? ¿Cómo trabajas? Cuéntame un poco.
Bueno, por suerte el club nos pudo suministrar, ¿no?, material que necesitábamos, sobre todo material de gimnasio que muchos no teníamos en casa. Hay 2-3 días a la semana que nos conectamos vía Skype también con el preparador físico y estamos así media plantilla, lo hacemos en 2 turnos. Estás centrado en entrenar y casi que no te da tiempo ni a ver la pantalla del ordenador. Pero bueno, cuando hacemos las sesiones de spinning, que sí que puedes estar un poco más atento a las pantallas, pues bueno, algunas bromas sí que hay entre compañeros, pero nada, sobre todo es gracioso y que el buen ambiente del vestuario siga a pesar de todo esto, siga en la distancia, es una buena señal.
¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué has hecho de nuevo estos días que no habías hecho, Pau?
Me he iniciado un poco en el mundo de la cocina, ¿no? Algún plato he subido a mis redes, pero bueno, los primeros días me costaba un poco, tenía que llamar a mi hermano para que me salvara algún plato así vía FaceTime, pero bueno, ahora ya me estoy lanzando en solitario y bueno, cada vez me atrevo con un poquito más, pero nada, todavía queda mucho para hacer algo, un plato así grande para mucha gente, pero bueno.
¿El plato estrella de Pau?
Pues hago un risotto que me pasó la receta a mi compañero Xavi Quintillá, que me queda bastante bueno, pero tampoco lo puedo hacer mucho porque es una comida muy pesada y bueno, algún fin de semana que hemos trabajado bien durante la semana, pues sí que me lo puedo permitir.
Haremos como que no nos escuchan, ¿eh? El risotto. Al final entiendes que la liga tenga que terminar por muchas cosas, igual que han reabierto algunas empresas, que la liga tenga que finalizar en condiciones como, por ejemplo, sin público, aunque no nos guste que no haya aficionados en el campo.
Bueno, aunque no nos guste, hay que admitir, ¿no?, que la concentración de mucha gente en un sitio va a ser complicada al principio. Creo que va a haber que tomar muchas precauciones con el protocolo que la liga va a poner en marcha. Creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no?, que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez ya sí que sería un caos. Y bueno, creo que hay que ser muy precavidos, pero que creo que sí que se acabará, ¿no? Esperemos que a principios de mes de mayo podamos volver a entrenar aunque sea por grupos y bueno, si es así como dicen, a principios de junio volver a reanudar la competición aunque sea y a pesar de muchos a puerta cerrada.
¿Te lo empiezas a imaginar?
Sí que será raro, ¿no? El ver a los compañeros, el no poder acercarte, cada uno esté en un vestuario para cambiarse, el entrenar en campos pues por separado al principio, pero bueno, creo que será bueno para todos y si el protocolo así lo han dicho es porque será lo mejor.
No me quiero ni imaginar el día que llegue y que la gente pueda volver a un campo de fútbol y que celebréis un gol con gente en la grada. Y es una de las imágenes que más me vienen a la cabeza.
Sí, cuando vuelvan los abrazos tras los goles, ya sea en el campo o en la grada, va a ser una sensación rara porque, bueno, si jugamos tanto tiempo a puerta cerrada, a ver el estadio vacío, va a parecer raro, pero será una costumbre para nosotros. Y después el verlo lleno y que la gente disfrute, pues será algo también raro al principio, pero bueno, esperemos que todo vuelva cuanto antes, y sí que es verdad que hay que ir de manera progresiva, eso sí que lo tenemos claro.
Que no haya un ERTE para los empleados y que vosotros hayáis decidido de acuerdo con el club esa reducción salarial proporcional, ¿no?, con lo que pueda ocurrir y con los escenarios que hayan. Estos gestos ayudan al final.
Lo importante es el club, y en lo mínimo que se puede hacer para ayudar, al final los jugadores no dudamos en ningún momento que íbamos a estar a la disposición de lo que nos dijeran. Se llegó a un acuerdo con el club que a todas las partes le parecía bueno y que al final era lo mejor para todos. Y nosotros estamos contentos de que el club no haya tenido que hacer ningún ERTE a ningún empleado, que todos puedan mantener sus puestos de trabajo, porque al final toda la gente que trabaja en la residencia, que trabaja en oficinas, es de ayuda también para el jugador, y para nosotros es importante que ellos sigan estando y que se sientan parte importante de nuestro club.
Gracias. Bueno, pues este és Pau Torres. Pau veu normal, Eric, jugar al futbol, tornar al futbol. Ho veu lògic, i a més creu que el protocol és bo i que encara que siga sense públic, creu que el futbol deu de tornar. Bueno, pues són opinions, són maneres de veure-ho. Jo sempre dic el mateix. No jugueu al futbol diferent al resto, jugueu-lo com al resto. I el resto està tornant, encara que no parega, el que passa que fan menys ruïdo. Sí, Eric.
A favor de tornar, però Pau al contrari, sempre des d'un primer moment ha estat per la llavor d'intentar terminar la temporada, no? Amb aquest objectiu d'intentar lluitar per Europa, i al final és que el futbol, al igual que la resta, al principi quan torne, pues, se tindrà que adaptar a les situacions, perquè és que pràcticament res de lo que està un moment fa a lo millor un mes o dos fent d'una forma normal, no? Com anar al bar o anar a veure una pel·lícula al cine, pues tindrem que adaptar-lo fins que tot això pues millore, no?
Uh-huh. Rubio, tu com veus lo de... Bueno, claro, hi ha opinions de tot tipus. Vam escoltar a Gerard que no ho veia clar. Normal, lògic. Lo que passa és que jo torno a dir, crec que la postura dels tests és errònia, perquè no és culpa del club de futbol tindre els tests, si estan més hàbits, més ràpids, o han pagat, perquè el una cosa està clara, el mercat està obert i està tot el món comprant, ¿vale? Clubs, entitats, en Alemanya, per exemple, Alemanya està comprant test i té test. N'hi ha països que tenen un cabàs, per què així no? Aquesta és la pregunta. Per què el futbol pot accedir a ells? No tenim diners, no podem pagar, no podem adelantar-los, no volem? Aquesta és la pregunta. Perquè ara mateix ja no n'hi ha aquest col·lapse. Existeix el col·lapse, però a poc a poc està obert. O sigui, la gent està comprant, o sigui, està tenint-los. A Anglaterra també se'n planteja tornar i també van a fer-lo d'estès. Alemanya està fent-lo d'estès, França també.
Sí, al final, per a que torni el futbol, tenen que haver test, i al final és el que deien. Si altres empreses ho poden fer, tampoc acabo d'entendre per què ha d'estar tan mal vist que en el futbol es puga fer.
Bueno, jo crec que és la sensació ixa de... Claro, és la comparativa en els altres, no? Per exemple, si ara el futbol isquera i dirà, mira, pues paguem els tests de tots els sanitaris i així anem al futbol. Se podria jugar al futbol? Hi hauria algun problema? No, no. El problema és que el futbol dirà, jo no puc ni de pagar aquests tests. Veurem, jo sempre he dit el mateix en aquesta història. Jo veig, si tu eres el govern, si eres la ministra, si tu reunisses a les dues parts del futbol, arribes que fas que arriben a un acord i ho supedites a que Sanitat diga l'ok, és perquè tens previst donar l'ok, si no, pa què? Si no, per què fas tot això? Avui tinc tertúlia 3, o sigui que vos demano dues coses. Una, a Eric, teníem pendent la història d'un xaval argentí que havia provat en el Villarreal, que havia provat en l'Inter de Milà i ara està a mitjà camí, no?
Sí, efectivament. Un xaval que se diu Ivan Pomba, argentí, de 17 anys, que, bueno, juga en el Club Deportiu Atalaya, un club de la província de Córdoba, Argentina, i que, bueno, aquest club té com un conveni amb l'Inter de Milà, ja que és una cantera prou prolífica de l'Argentina, i com ara en les noves normes de la FIFA els jugadors de menys de 16 anys no poden fitxar per clubs, no, no poden desplaçar-se a altres residències, pues cada estiu anava a fer les proves a Milà, amb l'Inter, però pareix que ara que ha complit els 16 anys va tindre algun problema en la documentació per a poder firmar definitivament amb l'Inter de Milà, i aquest febrer va estar a les instal·lacions de la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol fent les proves, on el jugador va declarar que li va agradar molt el futbol espanyol i el futbol que es practica al club, i per lo tant ara mateix, fins que en gener es tornen a obrir les fronteres, el jugador està a l'Argentina pensant si què va fer en el seu futur, no? Si va finalment apostar per l'Inter de Milán o per el Villarreal de futbol.
Bueno, pues ell no ha decidit encara, no?
No, encara no ha decidit. Dir això, que és un davanter amb molta, molta projecció, que el comparen amb el Kun Agüero argentina i que ha debutat amb 15 anys a la Lliga Cordobesa d'Argentina.
L'altre dia vos contava jo, Rubio, que el Barça va vindre per Josep Rossi en estampetes i el Villarreal va dir que on anaven. L'altre dia ho va dir Rossi en una entrevista, no?, en Sky Sport, que sí, que va estar un pas del Barça, que tenia un acord en el Barça, però que el Barça i el Villarreal no van arribar a un acord.
Sí, al final no van arribar a un acord per això, perquè el Barça no va oferir el que el Villarreal demanava.
No, el Barça va oferir una risa. Una risa, en tu bizarreta al cap. Una risa. I per una risa el Villarreal va dir, bueno, pa, a risa vaig al circo, a riure-me. Una pausa i a veure què conten dos dels nostres tertulians. Com veuen tot això?
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Què hi ha després de la mort? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, en esta ronda de tertulias en la nuestra gente del equipo WIC en septiembre, dos protagonistas de luxe. Señor Meseguer, don Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenas, Javi. Buenas tardes.
¿Estás bien? ¿El confinamiento y todas esas cosas? ¿Cómo te va la vida?
Sí, bueno, van pasando los días y yo creo que poquet a poquet, dins de tindre els peus a terra, comencem a veure un poquitiu la llum al final del túnel, però està clar que estan sent moments diferents per a tots i un poc estranys.
Tu no estàs treballant, no?
Jo estic treballant, diguem, un poquetet a mig gas des de casa en teletreball, fent lo que se pot.
Batalla, tu què tal?
Hola, què tal? Pues jo el contrari de Néstor, no? Jo treballant, intentant treballar, perquè la veritat és que la situació del treball tampoc és la meva afortunada i arriba un moment en què no saps si és més preocupant la part laboral o l'altra, no? O la social, no? En tot el que estem vivint.
Molt bé. Vos cridava per a preguntar-vos quatre coses i vosaltres me dieu. La primera, vosaltres teniu ganes que torni el futbol? Voleu que torni el futbol? Creu que és normal i lògic que torni el futbol? Batalla.
Sempre tenim ganes de que vinga el futbol perquè vol dir que la cosa pegarà un passet més endavant de cara a lo que era, no? Està clar que el futbol nosaltres el veiem com a una manera de disfrutar, com una manera de despejar tensions de la setmana i sobretot, pues, jo crec que el millor que pot passar per la societat és que se puga disfrutar d'algo, no? Ja toca disfrutar d'algo i el futbol jo crec que és una via d'escape per a tots nosaltres, no?
Néstor, tu vols que torni el futbol?
Sí, jo pensé també en la línia de Miguel, jo crec que després, a més, de les setmanes que estem vivint tots, pues jo crec que ja que poquet a poquet se va, diguem, desconfinant un pèl de la cosa com dia antes, bueno, jo crec que també a nivell futbolístic és, jo dic, com un poc anar en la mateixa línia, però evidentment pues, hi haurà que anar amb moltíssimes precaucions i se va anar, ho saps tu perfectament, millor que molts d'altres, Javi, que la volta va ser una volta pues, influïda per les circumstàncies. Jo crec que, però així no, jo crec que la lliga se té que acabar, evidentment és la gent pública.
Això volia preguntar a vos. Vosaltres sou a veure, ja hem vist que n'hi ha zones, a Holanda ja ha acabat la lliga, estem veient que molta gent acaba la lliga, no n'hi ha campió, no baixa ningú, se queda tot igual, no val per res tot el jugat. Vosaltres, si ara mateix tinguereu que decidir, veu normal que no s'acabi la lliga?
Jo crec que n'hi ha temps per a que s'acabi la lliga. Jo crec que n'hi ha temps per a tot, no? És veritat que ha de ser un poc de sacrifici per part de moltes parts, i tot ha de portar al mateix camí. Pues, per exemple, les mesures que se poden agarrar, que siguin mesures que tot el món ho tinga clar que tinguin que ser vistes, i sobretot en cas de que n'hi hagi una alternativa, és a dir, pues, bueno, anem a intentar seguir fins que passi això o ficar unes condicionals, no? Per exemple, està clar que si hi ha algun club que per el que siga pues, pugui agafar algun dels seus jugadors la malaltia d'estar, pues, està clar que s'hauria de parar, no?
Ja, el que passa és, Miguel, és que tu vas tots els dies a treballar, has anat a empreses que s'han fet la prova, has anat a empreses que no s'han fet la prova, i la gent normal està treballant, Miguel, de diari, eh?
Bueno, però Javi, no estem parlant de lo mateix. O sea, jo, per exemple, totes les empreses han agarrat unes mesures.
El futbol també les agarrarà. Claro, el futbol també les prendrà, per això t'hi dic jo que no.
Però en el futbol, no?
Vale, Néstor, tu entens l'exageració del futbol, de que futbolistes n'hi ha molts que se tanquen en banda a jugar i que fins que inclús que no n'hi ha una vacuna no volen jugar, o quan diga sanitat, que jo sí que entenc que és quan diga sanitat, però enteneu que per això no se jugara?
A veure, jo el que tinc clar en este sentit és que conforme estaves dient tu, Javi, veure, està clar que per una part pues, n'hi ha que prendre les màximes precaucions, però sincerament no entenc que els futbolistes se puguen negar rotundament per diversos factors. Vull dir, primer que res, perquè van estar totes les mesures. Segon, perquè efectivament n'hi ha molta gent treballant i que estan prenent riscos. I tercer, jo crec que ells són precisament professionals que tenen que donar el màxim exemple per lo que són, per lo que significa, perquè són esportistes d'elit. Que està clar que el més important, per dalt de tot, per supost, és la salut i que ningú se contagie, però és que coneixent el propi vídeo del club de futbol i coneixent a la lliga professional en general, se van a prendre les més fuertes.
Vale. De l'1 al 10, vos dic, Miguel, tu fins quants creus i estàs convençut que el futbol torna i torna en breu, de l'1 al 10?
Un 6 i mig.
O sigui, eres optimista?
Estic optimista perquè s'han de ficar tots els mitjos, però d'ací a que això fora siga una realitat, encara falta. Eh? Estem parlant de que per més que se fiquen a començar a treballar a altre camí, passaran tres setmanes mínim i espera de veure com funciona tot això. Per tant, diríem que, cuidao.
La Lliga, que Miguel, la Lliga ho té previst en juny. El dia 6 de juny hi ha futbol. Néstor, de l'1 al 10, tu quan creus que hi ha futbol?
Jo ara diria un 6, perquè crec que els... bueno, els futbolistes crec que al final, aunque estan fent força en general, al final, entre el que ha dit Tebas i tal, que ha donat del tot als clubs, jo crec que se va acabar jugant. Però en aquests moments està clar que no està clar per la redundància del tot.
Vale, jo li ha preguntat per la gent de les penyes. Ara, aquestes setmanes, quan futbolistes parlen poc, parlarem... claro, perquè al final això té dos parts. El club, o tres. El club, que necessites diners per seguir subsistint i no entrar en la quebra, no el nostre, però molts. Dos, els futbolistes com a tal, que volen o no jugar, però és el seu negoci. I tres, vosaltres, la gent, els aficionats. I escoltava una entrevista. El president de les penyes del Llevant, president de les penyes del València, president de les penyes del Villarreal, encara que diu que es dol al cor, són partidaris de que encara que siga sense públic se té que jugar. Tu, Néstor, eres fanàtic del futbol al camp, has viatjat molt, sí. No, ara per circumstàncies viatges menys, però eres un apassionat del futbol al camp. Tu entens que el futbol se tinga que jugar sense gent, o acceptaries com a mal menor?
Està clar que se mos fa difícil i complicat el pensar que no podrem estar en l'estadi els aficionats, però sent coherents conforme som i mirant primer que res per el bé de la salut de tots, evidentment no se pot jugar en públic. Jo crec que, lo que la meva opinió humilde és que se té que acabar la lliga, però evidentment a porta tancada.
Batalla.
No hi ha remei, Javi. Com ho canvies, això? O sea, com separes les aficions entre si a l'hora de sentar-se en un terreny de joc? És impossible, no? Jo crec que al final... acabar-se sí, però començar la temporada que ve és un altre cantar, eh? A partir d'ara ja hi ha que pensar a veure moltes coses i no sé si hi haurà solució o no a aquesta enfermetat, però perquè no se pot pensar en que el futbol ara té que ser un altre tipus d'espectacle igual que altres, sí. D'una o d'altres
vale,
maneres, no?
I vosaltres...
Jo ara mateix no contemple ni que guanyi l'any que ve se pugui començar
vale.
En l'alegria de la gent anar al camp a veure un partit de futbol.
Jo no? També, jo te ho compro com tu, Miguel. Jo crec que l'any que ve no anem a anar al futbol, o sigui, va ser un... igual a partir de febrer, març, abril, que hagi passat si passa una segona onada o n'hi ha un control o n'hi ha una medicina que ho cura o possible una vacuna, però vés-t'ho a saber. Jo vos pregunte, clar, com veieu no anar al futbol? O sigui, l'any que ve no traure el carnet d'abono, veure el futbol només per la tele, seguir el futbol més com si fores un aficionat de Xina, que eres del Villarreal i que tot ho veu per la televisió. No hi ha facilitat d'estar proper, no veure d'entrenar, no veure el futbolista, no tindre aquesta relació, Néstor, és complicat, eh?
A mi la veritat que, i tu saps, Javi, que m'ho va agarrar molta passió, pues pensant-ho des del cor se me fa supercomplicat, però pensant-ho, com sempre diu també des del cap, jo crec que lo més coherent és això, que si se té que jugar sense públic, també la pròxima temporada pot sense públic, o no sé, o una fórmula alternativa d'allò els sis primers mesos sense públic a partir de gener, o febrer o març, a lo mejor tornar el soci de dir, pues, un partit la meitat de l'afició, l'altre partit l'altra meitat, i els passeamos en els assientos, no sé, fórmules així.
Jo, claro, Miguel, això seria una altra possibilitat, per exemple, què teniu, 10.000, 15.000, teniu 26.000 cadires, doncs pues, vale, només poden entrar 6.000, molt espaciats. Seria més trist, perquè, claro, estaria, però més distanciats, no sé, és complicat, eh? Fes una idea de futbol sense gent, la veritat és que és descafeinat, eh?
Sí, però, bueno, els accessos també, és difícil no col·lapsar a la gent, no?, a l'hora d'entrar. És complicat per tot això, no? Jo crec que al final la postura està clara, ha vist que tot el món arriba del muscle, és a dir, des del Consell Superior d'Esports han eixit guanyant. Crec que la proposta que van fer per a que tot s'arreglara està clara que era la econòmica. Sembla que havien demanat un 1% més de la Lliga de poder cobrar i un partit en obert. Per tant, diríem que ells són els primers interessos en què se faci, de la manera que siga que se faci. Per part de la federació, tres quarts del mateix, ja les ha tret un punt més per a poder subsanar el que és el futbol inferior en les seues categories, les seues federacions, i la Lliga de Futbol, pues, bueno, és la que té davant de si la responsabilitat en els futbolistes i en l'afició, no? Tot allò, al fi, són els que realment més tenen que manipular i més tenen que decidir de lo que és l'espectacle del futbol, no? Ja no són els que més cobren o els que més negocien per televisions, no? O sigui, és que tenen que apanyar, diguem, una fórmula que pugui contentar als aficionats del València, als aficionats del Villarreal, als aficionats del Getafe, i el que no seria normal seria que en uns camps se pogués anar i en altres no, per exemple, no? O sigui, vale. Al final, són els que tenen que aclarir-ho tot.
Compreu anar sense gent. Ara vos dic, les mesures del futbol, i s'aprova cada tres dies, i se concentrar els futbolistes, i se tindre aquest control. Vosaltres creu que així és fàcil que la Lliga acabi? És a dir, que són bones mesures? Jo la veritat és que els alemans van per davant i sembla que van a començar en breu i tindrem una bona referència, però jo també dia, quan més n'hi havia, la pandèmia més forta estava, ¿vale? Per exemple, teníem gent del València contagiada, al final de futbolistes ha hagut un de l'Elx, tres del València i ningú més. O sigui, quan més contagi havia, no s'ha contagiat ningú jugador, no? Que això pot ser un símptoma. Vosaltres veu que en totes aquestes mesures que està dient la Lliga que va portar a terme són prou? O que els futbolistes les entendran com a prou?
Jo crec que al final això no decidís la gent normal o el que faríem nosaltres, no? Jo crec que al final ho ha fet gent professional que intentarà que se siguin els millors. Si després és el que diem, no? Si hi ha un contratemps a meitat de la segona jornada o tercera jornada que se pugui jugar, a veure quina manera se subsana, no? Però en principi jo crec que van a ficar tots els millors perquè això no ocorrisca, que pot ocorrir igual, perquè de la manera que estem veient i recibint últimes notícies per ahir, pues perfectament se pot contaminar qualsevol persona. Però, bueno, anem a intentar, si duren tres setmanes més, el acabar la Lliga sempre estem a temps.
Néstor.
Contentar a tots, pues yo creo que será difícil, ¿no?
Sí, yo creo que lo que ocurrirá es que, a veure, en totes les mesures que se van a prendre per part dels clubs i els cossos mèdics de cada entitat van a estar super pendents i les mesures d'entrenar pues, en camps diferents, de dutxar-se a turnos, tot, jo crec que en cert modo podem estar relativament tranquils que no soc adivino, ¿no? Però no crec que n'hi haguera un gran problema en els futbolistes de molts contagis. Crec que si en algun cas aïllat, en seguida, pues, en qualsevol pues, l'enviaran a casa, el pot controlar el metge, el que siga, ja està, crec jo.
Vale.
El metge és prendre la temperatura abans, el prendre la temperatura després.
Vale, parlem de futbol, pues. La primera pregunta, què vos ha paregut la eixida de Pablo Ortiz del Villarreal, de la Secretaria Tècnica? Sorpresiva, segona volta que ens passa, mos fitxen hasta secretari tècnics? Què?
Bueno, pues yo creo que es un col, ¿no? Yo creo que ningú esperava, és de lo que menos se parla i de lo que més pareix que siga important al millor del món del futbol, ¿no? Per lo menos, bueno, al Villarreal en ese aspecte li ha passat dos casos ja, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
además dos casos igual, Miguel, no? dos secretaris tècnics que es fas tu des de baix, que arriben primer per a treballar per a la base, que van creixent, que acaben fent-se secretaris tècnics. Bueno, Pablo ha tingut coses bones i coses roïns. Algú va dir l'altre dia, ha portat a Semedo, ha portat a Unal, sí, però ha portat a Chuguez, i ha portat a Bacambú, per exemple. Si els futbolistes es va fitxar ell. Bueno, sempre hi haurà coses bones i roïns. Te xoca, Néstor, que mos furten una volta més al secretari tècnic o què?
Bueno, jo pense que a veure Pablo Ortiz està clar que conforme sabem portava molts anys en el club, 18 o 19 anys, i ha passat per moltes etapes dins de la ciutat esportiva. I jo crec que era un home que tenia, diguem, un perfil humilde, que potser per al gran públic, inclús, potser tu hagués una enquesta a l'afició, molts no sabien qui era, però jo crec que estava fent un gran treball, però bueno, si li hagués l'oportunitat de que el Mallorca, per lo que siga, li dona unes possibilitats de manejo de mando, lo que sea, que le interese más, bueno, pues, entiendo. Yo estoy tranquilo porque sé que el club va a reaccionar bien y la secretaría técnica va a estar siempre cubierta, la ocupará alguna otra persona preparada, muy preparada.
¿Qué anava a dir vos? ¿Y lo futbolístico? Necesitamos entrar a Europa para tener una seguridad económica. Queden 11 partidos y se juguen. Dices, 11 partidos hay que guanyar 8 o 7. En una lliga que va ser raríssima, en la que ja tot el que ha vist no val per res. Home, pel Villarreal, jo, per una part, és bona una bona notícia, que futbolistes que este any no estaven bé, este paró, Alberto Moreno, per exemple, veurem què és capaç de fer el Càcer en aquesta recta final, no sé, hi ha algunes coses que ens poden senyalar que l'equip pot agarrar... Claro, els més veterans que estarien més cansats han recuperat més físic, Cazorla, Albiol, Iborra i companyia... Com veus tu, batalla, estos 11 partits que anem a jugar, si juguem?
Pues jo me pareix que és una incògnita per tots, a veure quina manera s'afronta aquesta mini pretemporada, a veure de quina manera han pogut treballar més o menys en sa casa i la competició. Jo crec que ara mateix no va haver distàncies entre un i un altre, no? Jo crec que ara mateix van haver moltes sorpreses en aquestes 11 jornades. Si ja estava el futbol complicat i que ja veies que es costava guanyar a tots, pues ara jo crec que és una incògnita, no? Qui pugui ser més favorit que l'altre en un partit. Antes veies una trajectòria, veies pues, que hi havia jugadors que estaven patint més del degut, tenien una crisi, a lo millor, d'esport, d'estar en la situació que estaven, i les pressions, ara aquestes pressions no, millor no estan, no? Veurem com ho afronten, però jo crec que la mateixa, hi ha una altra part d'entrenament que és la psicològica, que és la d'afrontar aquests 11 partits, que té que jugar un paper importantíssim.
Xavier Néstor, és com un Mundial en xicotet, com creus tu que va ser pel Villarreal aquests 11 partits i si mos va vindre bé tot això que ha passat, el paró, com diu Miguel, que jo estic totalment d'acord amb ell, que el tema del Coco va ser vital.
La veritat que va ser un poc una incògnita per a tots els equips en general, perquè, claro, les dinàmiques que cada equip portava se van tallar en sec i, claro, no sabem com arribarà cada equip i també crec que, a banda d'això, jo penso que els partits van a ser de general, de menys ritme, perquè inconscientment el nou públic pues, serà més tipus com si foren partit més estrany, més d'una altra manera, i la pressió mental, i després també que este paró jo crec que va fer que l'equip estigui en menys força de competició, i també crec jo, aunque pot parecer una tonteria el que vaig dir ara, que tota aquesta situació estranya van a ser partits menys físics, de menys contacte físic, els jugadors que entren en el club fora d'entrar al agarrar a un altre com aquell que diu o arrimar-se o en un córner estar ahí a un pam, tirar l'aliment i va ser un poc més tipus futbol sala però en 11 jocs contra 11.
Més pretemporada, no, dius? Més com la pretemporada en què els equips no van a tope, van així a més a veure què passa o no? És que és estranyíssim, perquè jo no sé el que va passar. Realment són... Mira, una altra cosa que volia preguntar. Vos va dir-te l'altre dia que els clubs comencen a fer-se la idea que no va haver fitxatges i que tenen que tirar-me de cedits o de lo que tinguen en casa. I jo... Tinc clar que és la millor notícia pel Villarreal, o sea, perquè millor despensa, gent jove, cedits, què mos fa falta? Jo, sincerament, en l'equip que tens, si no se'n va ningú, se n'aniria en Guisa, si no te'l quedes, però podries ampliar la sessió, que és una possibilitat, o buscar un mig centre, però si no, tens a Morlanes, que encara no ha jugat, tens un montó de xavals del B que pots utilitzar, han vist com Ferninho ha eixit i ha sigut competitiu. Si el futbol té que anar per ahí, Miguel, no sé, per vosaltres no és mala notícia, crec jo, no sé com veu vosaltres al club i com veu aquesta situació.
Home, jo crec que porten ventatge a altres clubs, no? Jo crec que hi ha ahir 3 o 4 futbolistes que estan cridats ja a ser internacionals al llarg de 2-3 temporades, no? De totes maneres, seguís faltant-nos algo. Jo, la posició eixa del mig centre, seguís dient que és algo com el Villarreal, segurament tindria que mirar de contractar algú. I en la resta, pues, jo crec que hi ha jugadors, a veure què passa per exemple en Cazorla, si està o no per a jugar un any més. Però de més jo crec que el Villarreal pot perfectament aquesta plantilla afrontar una temporada més o dos en autèntiques garanties.
Néstor, la mort per exemple, si l'any que ve Alberto Moreno, que ha portat molt poc, aporta, Rubén Peña, que ha portat mig, aporta, Alcácer, que és nou, fitxatge nou, aporta, no sé, tu com veus lo del futur sense fitxar?
Pues la veritat jo en aquest sentit estic prou tranquil, molt tranquil, perquè jo crec per exemple que a igualtat de condicions que no fitxarà cap club, que no pugui fitxar cap club, jo crec que això al Villarreal ens beneficia, sincerament. Perquè per el treball que tenim per dins del club, per la base que tenim del Villarreal B, per els jugadors que tenim en el primer equip, tal, un equip prou consultat, jo no me lleva la sort que no puguem fitxar a ningú, si que quan nosaltres tampoc puguem fitxar, evidentment.
L'últim, Bruno, el veu jugant a futbol? Vos dic, jo per lo que sé, Bruno ha estat entrenant prou bé l'última setmana, 2 setmanes. Ell estava confiat en que en breu podia ja entrenar en normalitat. I és més, ell està confiat en que en breu, quan torni això, va entrenar normal. Veurem si este paró no li ha afectat, espero que no. I ell està convençut de que pot acabar tenint minuts. El veu?
Jugant-se amb el Villarreal esta temporada, ni són 11 partits, no me cap. A part, això va ser un suïcidi, no? Dins de lo que és, tiene que jugar partits cada 3 o 4 dies màxim. Però, bueno, si el Villarreal aconseguís o no aconseguís l'objectiu d'Europa i resten 2 partits, per què no? Ja ni sé, una mica, pues, jo què sé, poder fer-li un poc aquest homenatge. De que
bueno, ell no vol homenatge, Batalla, ell vol jugar al futbol,
Jo.
Tu el veus jugant, Néstor?
Jo, a veure, pues, està clar que m'encantaria per tot el que significa Bruno, perquè és un símbol, però també vaig a la línia de Miguel, ho veig complicat, no sé mal dir-ho, però ho veig complicat per dos factors. Primer que res, perquè està clar que n'hi ha jugadors per davant en l'equip, i un jugador que està jugant sense jugar, o que és Bruno, pues, està, diguem, com a segona opció respecte als altres. I després, que el que el Villarreal se puga jugar en 11 jornades és important. Ara, això no vol dir que a lo millor arribarem a l'última jornada, o que sí, ja classificats per Europa, o sense jugar molt res, esperem que no, i que a lo millor li puguen donar l'opció de jugar l'últim partit, a lo millor 60 minuts, per exemple, no ja com a homenatge, sinó per tornar a introduir-lo dins de la dinàmica, inclús per poder estar la pròxima temporada.
Pues gràcies per este rato, xiquet. Seguirem parlant al llarg d'estos. Espere que pront puguem tornar a la ràdio i estar tots junts, però per ara té que ser així. Adeu i gràcies.
Vale, gràcies, Javi. Adeu.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Fins així, com diem, veurem què passa. Per cert, estava llegint un reportatge del diari de la web Ara Público que explica lo del tema dels tests famosos, ¿vale? Del per què no n'hi ha i per què s'han paralitzat i per què la gent que tindria que dir els tests no el tenen. Veurem com acaba això. Diuen ahir que una volta comencen les proves de serològiques, és a dir, l'Estat comença a fer proves a la gent de manera... per a trobar qui ha passat o no l'enfermetat, el futbol farà les seves proves i una volta faci les seves proves tornarà. I això diuen que serà la setmana que ve. Veurem com acaba. Adeu i, com sempre, gràcies per estar ahí.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal. Vila-real Sports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio. Ràdio Vila-real.